I llavors fa un extracte de la, del discurs de Constitució, perquè resulta que això és el que la promou, el que té la idea, doncs, de fer aquesta acadèmia, és el comte de Guimerà, que és un aristòcrata nascut i mort a Aragó, però amb títols catalans, és a dir, amb títols catalans i aragonesos, no? Per tant, veiem que és un nucli aristocrat, un nucli de gent benestant al voltant del comte de Guimerà, que per entretenir els socis estivals de les tardes de Bendinat es dediquen a reunir-se i a discutir de coses erudites i també a fer literatura i a llegir-la i comentar-la. Bé, de Coster, aquest autor francès de l'any 1912, a part d'explicar-nos, doncs, això de que es constitueix amb aquest interès de passar l'estona i aprofitar, etc., i fer cosa erudita i literària, ens dona la transcripció del reglament d'aquesta acadèmia, una sèrie de punts, o que ells en diuen lleis, que n'hi arribem, sembla que 63, si no m'equivoco ara, i que no vol dir que els haguessin fet tots des del principi, sinó que al principi en fan uns d'aquests punts o lleis i després n'afegeixen encara més. I n'hi ha un entre els afegits, o sigui, un punt afegit, que parla de la qüestió lingüística. Esclar, perquè això és una acadèmia Aragó, al costat de Saragossa, i en principi les llengües utilitzades són el llatí i el castellà. Però aleshores hi ha un punt 26, no, que deu ser dels del principi, que diu: es condición que no derogando la ley de que en la academia se hable castellano o latín, que això deu voler dir que la llengua de relació a dins de les sessions acadèmiques, doncs, ha de ser el castellà o el llatí, se da facultat a que se traigan papeles en catalán en verso o en prosa, és a dir, que es poden portar escrits en verso o en prosa i es poden llegir, llavors, doncs, en català aquests escrits. Pues los que en que se traigan papeles en català en verso en prosa, pues los que en esta academia concurren, algunos de ellos lo son. És a dir, que es diu que hi ha alguns catalans entre aquest grup. El que passa que no ens diu quants, si ho diu en plural, per tant vol dir que deu ser més d'un, però no ens precisa res més i no sabem qui devien ser aquests catalans. Aleshores, anys més tard, hi ha un altre treball també d'un estranger, un senyor que es diu King, Willard F. King, prosa novelística i acadèmies literàries en el segle XVII, publicat en els anejos del boletín de la Real Acadèmia Espanyola, volum 10, Madrid 1963, i aleshores aquest estudiós King torna a parlar d'una manera més resumida o més ràpida d'aquesta acadèmia i, en fi, ens torna a dir algunes coses que ja havia dit l'altre, els pseudònims, perquè aquests personatges, doncs, tots tenen un pseudònim. Llavors, aquest és el problema que fa que no sapiguem avui dia qui pot ser l'autor d'aquestes peces catalanes, perquè només tenim el pseudònim. Clar, sabem que el comte de Guimerà, que es deia Gaspar Galceran de Castre Pinós i Gorrer Aragó, el seu pseudònim és Galcerio, perquè com que es deia Galceran, que és el nom que els ve dels Pinós, de la família Pinós, es diu Galcerio. Ara, hi ha un altre que es diu Alejandro Calas, que es posa l'Africano com a pseudònim. Després també hi ha dos pseudònims que conjecturen Coster i King, que deuen ser els fills del comte de Guimerà, però la resta de personatges no sabem els pseudònims aquests a qui corresponen. És a dir que Silvano Montoso, que és el personatge que fa segur un dels dos poemes catalans i sembla que tots dos poemes catalans que hi ha, no sabem qui devia ser. Bé, King corregeix una informació de Coster que diu que era errònia, que no havia vist ben bé l'ordenació dels papers i que les dates que dona de final de celebrar aquestes reunions a l'estiu aquest de 1608 no eren correctes, en fi, no té importància. És a dir, representa que feien aquestes reunions d'aquesta acadèmia cada tarda, havent dinat a les dues. O sigui que en principi era cada dia d'aquest estiu de 1608 que es anaven reunint aquesta gent. Després ja hi ha un treball d'Aurora Ejido, aquesta catedràtica de la Universitat de Saragossa, condeixeble del professor Bleco, com jo, va estudiar a Barcelona a la meva època, i és gràcies a ella que jo faig aquesta comunicació, perquè és la persona que em va informar de que hi havia aquests poemes catalans i que per tant hi havia d'haver algun investigador català que els aprofités, perquè ella doncs en principi només es dedicava a la part castellana d'aquesta producció d'aquesta acadèmia, no? És a dir, que dono les meves gràcies a Aurora i he donat la referència de que aleshores hi ha un treball d'ella que es diu Les Acadèmies Literàries de Zaragoza en el siglo XVII, publicat en un llibre que es diu La Literatura en Aragón, del qual ella és l'editora en el sentit anglosaxó, i que va ser publicat a Saragossa el 1984. Bé, allà ella destaca que aquesta acadèmia és una acadèmia a la vegada erudita i literària, que no sols es dediquen a la producció de poemes i a la cosa estrictament literària, sinó que també els interessa l'emblemàtica i la numismàtica, i discuteixen el diàlogo de les medalles de l'arcabisbe Antoni Agustí, etc. És a dir, que és una acadèmia, diguem, erudita, com algunes acadèmies italianes i com sembla algunes acadèmies literàries i erudites valencianes ja de finals del segle. Diu també Aurora que és interessant, Aurora Ejido, el fet de que podem veure que hi ha al voltant de Saragossa, és a dir, això és a tocar a Saragossa, aquest poble de Fresca, no, on hi havia aquests personatges l'estiu de 1608 reunits discutint de temes erudits i fent literatura. Aquí a Fresca, no, on hi residia el comte de Guimerà, era molt a prop d'una altra residència que es diu Pedrola, que era el palau dels ducs de Vilafermosa o Villahermosa, que són, sembla, el model literari dels ducs que surten al Quixot i uns altres grans aristòcrates també lletraferits, i molt a prop també d'una altra localitat que es diu Montalbarba, on residia Lupercio Leonardo de Argensola, és a dir, el poeta important i també erudit aragonès. És a dir, que era com un nucli, doncs, aquestes tres localitats, i es devien relacionar uns i altres. S'hi han referit també a aquesta acadèmia de manera, diguem, de passada, la mateixa Aurora Ejido, a la seva tesi doctoral, La poesia aragonesa del siglo XVIII, i després també José Manuel Blecua, una antologia que es diu La poesia aragonesa del barroco, perquè antologuen un poeta interessant, un frare, que és Fray Jerónimo de San José, poeta i historiador, que de jove, abans de ser frare, es veu que havia participat en aquesta acadèmia. El que passa que no ens diuen quin pseudònim podia haver tingut Fray Jerónimo de San José quan havia format part de l'acadèmia Pítima contra l'ociositat. Bé, el comte aquest de Guimerà, aquest Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó Gorrea, sabem que va néixer i morir a Saragossa, neix el 1684, mor el 1638, era genealogista i historiador. Torres Amat l'entra en el seu diccionari com si fos un autor català, sense dir lloc de naixement ni de mort. Diu que va fer unes tables demostratives de los antiguos y modernos condes de Ribagorza, un llibre de genealogia, i un sumario genealógico de la casa de Pinós, conegut com a nobiliari del comte de Guimerà, segons l'Enciclopèdia Catalana. I aquest personatge, que va tenir càrrecs a Catalunya, estava casat amb una Arill, és a dir, la sogra en aquest moment a l'acadèmia aquesta de 1608 a Fresca, no? Hi havien la dona i la sogra també del comte de Guimerà que assistien a l'acadèmia, i la sogra és Cecília d'Arill, o sigui, és la comtessa d'Arill, o sigui, hi ha els comtes d'Arill i els comtes de Guimerà. La comtessa d'Arill, que es diu Cecília, resulta que serà això, aquesta advocació de Santa Cecília, el tema d'un d'aquests poemes catalans. És a dir, que va haver-hi un certamen en honor de Santa Cecília, perquè era aquesta Cecília de Sentmenat, sí, la comtessa consort d'Arill. És a dir, una Sentmenat casada amb el comte d'Arill, que és la sogra del comte de Guimerà. Bé, potser que passi a referir-me a aquests dos poemes. Són tots dos de tema geogràfic. Un és un romanç bastant breu, de 48 versos, a la beatificació del Beato Lluís Beltrán, i llavors es posa com a títol La devoció. És molt senzill, és més o menys, podem qualificar-lo de barroc, malgrat que no hi ha gaire material, diguem, és una cosa massa breu i massa de circumstàncies, però hi trobarem tòpics de la poesia de l'època, com més no serà bé escurçar lo publicat en gran crit, que sou del cel una perla, una esmeralda, un rubí, o un final una mica conceptista, els versos finals, per exemple, diu correspondència sí que pospodent tant amb Déu de virtuts me fa saurit, i podrà ser que ens vejam algun temps en paradís, terra que vos habitau sent d'aquesta nostra fill. O sigui, aquest joc de conceptes, terra que vos habitau, el paradís sent d'aquesta nostra fill, doncs potser ens permet de dir que efectivament és un poema barroc. L'altre poema té més entitat, és un poema més extens i, doncs, diria que més ambiciós, el que passa que aleshores la qualificació de barroc potser no li podem donar, perquè està escrit amb una forma de vers més tradicional, anterior, doncs, a la reforma aquesta que introdueixen Joan Buscà i Garcilaso en la poesia castellana, i a partir d'aquesta reforma de la poesia castellana també després amb més lentitud s'introduirà la catalana, i sobretot serà després a partir del rector d'Allfogona que hi haurà definitivament la instauració, la poesia catalana culta, de la mètrica, diguem-ne, italo-castellana. Aquest poema, A la gloriosa Santa Cecília, verge i màrtir, és escrit en això que se sol dir versos d'arte major, que en principi era un vers de la poesia castellana del segle XV, però que després passa a ser també un tipus de vers normal a la producció catalana des de finals del XV i fins aquestes dates de principis del XVII. No sé si referir-me una mica ràpidament a això, aquesta qüestió mètrica, és a dir, podria a l'hora de qualificar d'alguna manera aquest tipus de vers, un vers, diguem, format per dos hemistiquis, dos mitjos versos de cinc síl·labes cadascun, comptant a la forma catalana. En principi, com us deia, això és una cosa d'origen castellà, i podríem dir és un tipus de vers medieval. No ho sé si podríem dir això exactament, perquè potser hauríem de matisar. És un tipus de vers que, si no m'equivoco, bé, he intentat mirar la bibliografia que hi ha sobre això en castellà, que deu ser bondosa, i sembla que el primer que l'usa en castellà, molt a principis del segle XV, és un genovès que viu a Castella i té els càrrecs a la cort d'Enric III, que és Mister Francisco Imperial. Llavors aquest genovès que escriu en castellà intenta renovar la poesia castellana, és a dir, és una primera reforma de la poesia castellana, diguem, és una, aquestes etiquetes són una mica ridícules, però potser és una cosa prerrenaixentista, és un autor que fa, doncs, en castellà una poesia que introdueix l'obra de Dant, és a dir, que està ple el seu Desir de les Siete Virtudes, on utilitza això, aquest tipus de vers, està ple de coses que treu del Dant, és a dir, que vol introduir les novetats de la poesia toscana a la poesia castellana. Aleshores, això serà un tipus de vers normal de la poesia castellana del 15, de tipus moral o elevat, és el que farà Juan de Mena al Laberinto de Fortuna. Clar que Mr. Francisco Imperial i Juan de Mena utilitzen aquest vers d'Arte Mayor d'una forma encara no del tot regular. La tendència és que hi hagi 5 i 5 síl·labes a cada hemistiqui, però de vegades no n'hi ha 5, sinó que n'hi ha 4. Després això es converteix ja del tot en regular, i aquí, quan els poetes de llengua catalana, ja siguin de Catalunya, de València o de Mallorca, l'utilitzen a finals del segle XV, a partir de finals del segle XV, ja sempre ho fan de manera regular amb dos hemistiquis del mateix nombre de síl·labes. És a dir que no sé si podem qualificar de medieval aquest tipus de forma de vers, ja veiem doncs que és una mena de, s'hauria de matisar si de cas, però la qüestió és que tota aquesta poesia en llengua catalana des de finals del 15 fins a principis del 16 l'utilitza com a forma de vers apta per a la poesia de tipus moral o religiós. És a dir, que si miràvem quins autors l'utilitzen, la trobarem a les obres et trobes en lloó de la Verge Maria, editat a València el 1474 per Francí, entre altres poetes, doncs hi ha un Francí Castellví que l'utilitza, però més altres autors. De tota manera també l'utilitzen en poesia humorística els valencians, és el tipus de vers utilitzat a la Brama dels Llauradors de Jaume Gasull, i després ja en el set, més entrat al 16, és utilitzat per Andreu Martí Pineda, Jaume Ciurana i Lluís Joan Valentí a Disputa de Viudes i Donzelles, que tal volta, encara que això sigui una broma, aquest poema, una broma d'homes parlant sobre dones, però forma part de la broma que adoptin aquest to de discussió elevada i seriosa, no? O sigui, en principi sembla que és un tipus de vers relacionat amb aquesta idea d'una poesia d'un to elevat, moral o religiós. Bé, l'utilitza gairebé tothom, Ferrandis d'Heredia, Francesc d'Olesa, mallorquí, Pere Serafí, Joan Pujol, catalans, és a dir que és un tipus de vers normalíssim. I a principis del 17, encara una mica després que aquest anònim de l'Acadèmia Pítima contra l'Ociositat, Jeroni Ferrer de Guissona, a la seva selva de vàries sentències tretes de les temes de la Sagrada Escriptura, escrit, sembla, cap a 1610-1620, un llibre doncs de tema moral, utilitzant diferents formes mètriques, del qual només es va publicar una part, una part dels 30 tractats de què constava això, en el llibre titulat 4 dels últims tractats de la selva de sentències, Barcelona 1623. Doncs hi ha en alguna d'aquests tractats, en algun d'aquests passatges de la selva de vàries sentències, Jeroni Ferrer utilitza aquest vers encara. O sigui que Jeroni Ferrer, que està relacionat amb el rector de Vallfogona, perquè el rector de Vallfogona, Francesc Vicent García, fa un poema laudatori d'aquest manuscrit de la selva de vàries sentències de Jeroni Ferrer, encara utilitza aquest tipus de vers. És a dir, poc després doncs del nostre autor de la Pítima contra l'Ociositat. Aquest poema Santa Cecília té una certa intenció de pompa i elevació retòrica. Hi pot haver, per exemple, alguna construcció llatinitzant, diu un vers, diu entre altres ditxoses al cel habitants, és a dir, entre altres santes felices que habiten al cel. O hi ha una tendència a posar tres adjectius seguits en un mateix vers, com un vers que diu font casta benigna romana donzella, un altre que diu d'un aspre i molt dur silici espantós, és a dir, tenim aspre, dur i espantós silici. O l'àngel, diu l'àngel és l'àngel bonic, lluent i supern. Hi ha algun castellanisme, com és d'esperar, hi ha formes que poden ser tant castellanismes com llatinismes en el nom dels personatges romans, i per exemple diu Valerio, diu Valerio tres o quatre vegades, però en un moment diu Valeri, aleshores dona la forma catalana normal avui dia, i diu Valeri perquè ho necessita la rima, que ha de rimar amb vituperi i imperi. En el cas de l'altre poema dels Romans de Sant Lluís Beltran, sabem que l'autor és Silvano Montoso, aquest autor que s'amaga sota aquest pseudònim pastoral, perquè al revés, a la cara de darrere del manuscrit, diu Feiolo Silvano Montoso, és a dir, aquí ho diu en aragonès, Feiolo, no ho diu en castellà, ho han escrit en aragonès. I a l'altre no diu res en el poema de Santa Cecília, però segons Aurora Ejido hi ha una anotació amb un altre foli que fa referència a un poema sobre Santa Cecília i un poema en català, que és una redacció una mica ambigua, que no es queda clar si es refereix a dos poemes o a un, que jo diria que es deu haver d'entendre que es refereix a un mateix, a un sol poema, i que vol dir aquest poema en català, i que diu que també és de Silvano Montoso, és a dir, que sembla doncs que tots dos serien d'aquest personatge ara com ara desconegut. Si voleu us el llegeixo, i no sé, ja que els d'art ens anaven fent projeccions de coses artístiques, doncs us llegeixo això i així veieu a veure què era. Com sempre acostuma a brollar abundància de nostra acadèmia prefecte digníssim, la dolça doctrina amb perseverància se fa se'ns mana amb molta instància de Santa Cecília un ritme bellíssim. Bé sé que entre els altres som més ignorant, més ben son mandato i devoció de la màrtir santa i verge prestant me posa a escriure amb est vers cantant sa vida molt santa, mort i passió. Fon casta benigna romana donzella, de pares claríssims i molt principals, ja mai se'n sentí maldat ni querella, ens ve recollida com rosa consella, visqué santament llançant tots los mals, els pits recondida la santa doctrina de Jesús portava ficada en lo cor, prenent contra Venus del cel medicina, lliurant a l'altíssim de sa oficina sa virginal perla i casta blancor. Essent majoreta, si ve de mal grat, amb Valeriano volgueren casar-la, mes ella tement de Déu lo desgrat, amb alt esperit a Déu ha honrat, pregant-lo tutora volgués restaurar-la. Son cos procurà cobrir subtilíssim d'un aspre i molt dur silici espantós. La nit de les bodes, oint com sonaven los òrgans i flautes segons lo costum, les sues potències millor entonaven i a Déu humilment sempre demanaven guardat fos son cor del pecat lleig fum. A l'espòs digué que un àngel tenia qui bé la guardava amb tota honor, que si usar d'ella en mal pretenia, ser-ne castigat molt cert en tenia, llevant-li la vida amb gran deshonor. Però que si creia en son Déu etern i l'aigua prenia del sagrat baptisme l'àngel bonic, lluent i supern, veuria traient-lo del camí d'infern, guardant-lo de caure al foc de l'abisme. Mogut lo bon jove d'un gran esperit, prest se batejà per urbà pontífice, i de llum eterna estant ja ferit, lo resplendent àngel qui s'era oferit, veer il·lustríssim com gentil artífice. Sent ja cristià l'espòs de la santa i sent tu sa ànima de Déu admirable, amb totes les veres que pot ja trasplanta, el cel molts infels, que és cosa que espanta, fent-los ja deixar la llei del diable. Fongú, entre altres, de molta excel·lència, cunyat de la santa Tiburcio dit, a qui usà l'àngel de gran magnificència, donant-li corona de gran preeminència, llevant-lo del bando de Satan maldit. De Santa Cecília fa gran testimoni en lo seu profaci Ambrós Doctor Sant, contant com per ella perdé lo dimoni, assent per la glòria mon creiximoni, Tiburci i Valerio, los dos triomfant. Aquests valerosos soldats de l'Altíssim, Jesús, bon Déu nostre i Sant Redemptor, amb forces divines i esperit fortíssim, a molts convertiren a Déu benigníssim, donant-los ajuda, socors i favor. De tots aquests actes nasqué gran malícia en lo cruel cor del maqui virrei, manant que de prompte se fes gran justícia, tenint en son ànim terrible tristícia, que tots los tres sants desfessen sa llei. Volgué adorar-se'n l'ídol maligne, de Júpiter cru i molt deshonest, però ven los sants ser obra indigna, digueren el jutge amb cara benigna, que tan gran malesa deixasse molt prest. El maqui superbo, del tot ple de ràbia, ven que d'ells res no pot acabar, pren-los cruelment posats en la gàbia de presó pitjor que si fos d'Aràbia, per lo Maximino los manà guardar. En tot aquell temps los sants i la santa, el bon Maximino molt bé advertiren, a ells i les guardes i la més gent tanta, que certament foren molts més de 40, qui a la fe de Cristo junts s'acceptiren. Morts lo Maximino, Tiburci i Valeri, cridà a Cecília, verge resplendent, lo pèssim al maqui per més vituperi, volgué adorar los déus de l'imperi, o morís de prompte en cruel torment. La santa donzella los ídols llançant, i tenint a Cristo en boca i pensa, 500 persones al cel avançant, a Déu convertides i el jutge cansant, pos veu que la verge li fa tal ofensa. La verge Cecília pres fong despullada, per lo el maquí injust i frenètic, i en un bany d'aigües bullents cabossada, sense rebre en torment i fong consolada, instant-ne lo jutge fet un altre ètic. Après per sa còlera lo inic el maquí, dins lo mateix bany la feu degullar, i amb ira satànica manà al butxí la santa donzella portàs a la fi, i amb colps de destral la feu desollar. O santa donzella i nostra advocada, ditxosa entre totes el cel habitants, més alta que els àngels estau col·locada, feu que per vos sia de tot preservada la nostra persona de mals i afanys, i quan lo altíssim Déu per sa potència d'est món nos traurà la vida llevant, guardau-nos del bàratro de la difidència i estau amb nos sempre en vostra presència, a Déu nostra ànima al cel aportant. Bé, haureu vist que generalment la forma d'utilitzar els diftongs és la que avui dia és normativa, és a dir, que segueix encara la forma medieval, diu devoció, passió, valeriano, és a dir, que pel còmput silàbic hem de dir-ho així, cristià, és a dir, que encara doncs segueix la forma de pronunciació, diguem, genuïna, no castellanitzada, en el tractament d'aquestes formes del diftong creixent. Bé, doncs res més, això era la meva comunicació. Gràcies.